quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres Jordi Piella i Joan Alzinena. Molt bon dia als dos.
Bon dia. Bon dia.
I estem a l'espera que s'incorpori el Josep Maria Balcells. Qui no vindrà avui és el David Ros, que tenia unes coses, ja ens ho explicarà la setmana que ve. Escoltin, estàvem parlant de les declaracions d'ahir de Montoro abans d'entrar en antena. Ell va dir: els salaris no estan baixant a Espanya si no moderaran el seu creixement. Això que contradiu president Mariano Rajoy, que durant la seva recent visita al Japó va esgrimir la baixada de costos laborals a Espanya com a reclam per animar els inversors japonesos. Per tant, hem vist aquestes declaracions. Josep Maria, que acaba d'entrar ara a l'estudi. Molt bon dia. Seu, tranquil, tranquil, que anem... Acabem de començar fa...
Els que esmorzen bé, que arriben tard.
A veure, el Montoro, aquestes declaracions ahir al Congrés, en què va dir que això, que els sous no baixen. Jo, ara parlàvem, no? Bé, quan veiem les nòmines de la gent, o la gent veu la seva nòmina, jo crec que té la sensació contrària. Bé, més que la sensació, no, la realitat contrària.
Quan, Joan, quan veus que un ministre... fa aquest tipus de manifestacions davant de la Cambra del Congrés, està filmat per les càmeres de televisió, i a més ho fa amb aquest to de burla per als que reien del que estava dient, jo crec que, per un cantó, desqualifica el professional. No en té ni idea, sí que ho sap, la veritat és que sí que ho sap, el que passa és que menteix de la manera més descarada. Per tant, això el desqualifica com a professional i com a persona. És aberrant que en un país en el que absolutament tothom, menys 400.000 que han... 400.000 més rics...
Ah, sí, en parlarem d'això, tinc la dada aquí també.
En aquests anys, però gairebé absolutament tothom ha vist reduir els seus ingressos per la nòmina, els uns perquè no treballen i els altres perquè els hi han baixat, no? El cas de Panrico que comentàvem l'altre dia, la proposta és només d'un 45% de reducció del salari, no? Inclús a tots els diputats se suposa que els hi han retallat una paga. Per tant, ell hauria de saber-ho, això, salvo que ens ho hagin dit i sigui mentida.
Jo poques coses tinc a dir de l'enano saltarina.
Smigol.
Vull dir que sí, perquè realment... Vull dir, a veure, és un noi que menteix, que no serveix per ser ministre, no ho servia ni, quasi per ser segon, i com sempre els posem els inútils a davant, i perquè, bueno, al final aquest home es deu fer molt la pilota al partit i tot això, i llavors per això deu haver agafat aquest càrrec. Evidentment és una subnormalitat en tots els respectes dir que això baixa, i és públic i notori que els salaris estan baixant i ell diu que pugen, però per contra també et diré que també la premsa, tothom està amb la tonteria aquesta. És a dir, quan ell defensa, se suposa que la defensa una tal Sánchez Camacho, la defensa consisteix en dir: no, ja hi haurà reestructuració econòmica per totes les autonomies quan tinguem creixement econòmic. Bueno, si no el tindrem en 20 anys, vull dir, no sé, 20 és exagerat, però potser 7 o 8 en tardarem a tindre creixement econòmic. Vull dir, si saps perfectament que és una resposta, doncs la premsa veus que posa: no, ja recolzat amb el Sánchez Camacho. Bueno,
què dius, per una portada d'ahir d'un diari? Sí. Tevi suport.
No, ho va dir ell. Ah, no. Personalment ho vaig sentir per la tele, que deia: no, hi haurà... A veure, tinc que modificar les paraules que vaig dir, i té raó la Sánchez Camacho, hi haurà una requalificació autonòmica i un reparto més generós per tothom quan hi hagi creixement econòmic. És a dir, bueno, doncs... Ah, i ell es creu content amb aquestes frases. Vull dir, arriba a casa seva i diu: mira què he dit jo, i tal. I a sobre ho diu amb tono... amb tono de la cuchipàndic. Això no, tampoc és normal. Allà a Madrid els dinars són així, no? Ah, jo tinc... tal, jo sempre explico que vaig anar a Madrid un dia i amb un dinar, era un 4-3-4 dinar, abans de primer plat ja s'havien comprat avions, aeroports, benzineres, petroleres, havien fet de tot i tal, igual, i al final vaig acabar pagant jo el dinar, que no tenia res, i un jovenet que era assessor intentava buscar clients. Sí, és l'anècdota del que són els madrilenys.
Josep Maria, vas escoltar les paraules del senyor Montoro?
Sí, és que és difícil fer un comentari diferent del que han fet els companys. És a dir, jo entenc, ja no sé si és incapacitat o és simplement aquell esperit de provocació.
Home, el to, déu-n'hi-do, el to que
el to és provocador, total. És a dir, avui en una situació de crisi profunda que afecta a capes cada vegada més amples, que els índexs de pobresa augmenten, que la precarietat del treball i la restricció i les retallades per tot arreu, no només del servei, sinó realment doncs, dels salaris, hi hagi un ministre que, per comptes de fer pedagogia de les coses que es poden fer o no es poden fer i explicar-ho a la gent que ho pateix d'una manera més directa, vulgui enredar el personal, és que és per fer bueno, una moció de revocació del ministre. És a dir, si els partits de l'oposició es limiten només doncs, en paraules, és que aquí anem malament. És a dir, aquest país no es pot permetre que un govern que ha de gestionar una crisi profunda es dediqui a enredar el personal i a enganyar i a dir mentides i a provocar a la gent. Home, no pot ser, no pot ser això. I per tant, doncs, se sent... Jo no sé què passa, jo penso que hi ha alguna cosa que està... és el resultat o l'expressió d'una certa estratègia. Aquesta mena de quedar-se, dic, cada vegada d'una manera més dura i més integrista per part del govern, diem, doncs, les paraules del Montoro. Parlem, doncs, de que avui s'aprova la Llei Wert, amb tota la duresa d'aquesta llei, de com doncs, no hi ha manera de que es pugui negociar absolutament res. És a dir, aquesta cosa de dir jo tinc majoria absoluta, jo imposo la meva política, caigui qui caigui, peti qui peti. Estem en un moment de crisi democràtica, de crisi de la pedagogia política que hauríem d'exigir els nostres representants polítics.
I aquí, i per incrementar una miqueta el nivell de la tragèdia, no? Estan la resta de diputats del Parlament, no? Perquè una cosa és debatre, opinar, no poder o no guanyar una votació, i una altra molt diferent és assistir impassibles a la mentida explícita d'un ministre davant de tot Espanya, perquè ho estaven filmant. Llavors, la reacció no és contundent per part de la resta de diputats, no és d'aixecar-se i fer una queixa, una denúncia, exigir l'aportació de dades, exigir una rectificació del ministre, exigir que recolzi la seva afirmació. No, la seva actitud és simplement la de hi-hi-hi, ja-ja-ja, i la del Cayo Lara fent hombre, no me diga eso. Si aquest és el nivell, si aquest és el nivell, sisplau, tanquem-ho ja. Tanquem-ho, perquè no serveix per res.
No pot ser això.
No, jo deies tu la diferència entre que podia ser un provocador o un incompetent. Ojalà fos un provocador. Jo crec que és un incompetent, com molts dels que hi ha allà. La postura de l'oposició en aquell moment en què es menteix en el Parlament, i saps que es menteix en el Parlament, deia ser conjunta, i avui sense presentar en el Congrés la petició de dimissió. I no em val aquella cosa de dir no, és que com que tenen la majoria absoluta ho perdrem, m'és igual si ho perdem, però la dignitat va per sobre de guanyar unes eleccions o no, de guanyar una votació o no guanyar-la, és la dignitat humana. Pues, no podem permetre que aquests polítics vagin allà i menteixin i d'aquesta manera davant el Parlament. Però a part d'això, estem amb uns polítics, evidentment, a tots els puestos, aquí i allà, de segona fila o tercera fila. O sigui, no ens pensem, hem tingut els de la primera fila, ja els hem tingut. Hem tingut un Adolfo Suárez que va fer el que tenia que fer, un Felipe González que déu-n'hi-do, hem tingut aquí un Jordi Pujol que déu-n'hi-do. Estem acostumats a aquest tipus de polítics amb un tarannà d'estat, amb unes visions d'estat, amb unes qüestions que quan tocaves un tema de veritat doncs es feia uns debats de veritat, i ara tenim de tercera fila. I la tercera fila...
Hi ha un nivell intel·lectual una mica superior que tots els que tenim.
Sí, exacte.
Aquests que has citat.
Bueno, ja, evidentment, si estem en tercera fila, llavors la tercera fila és com les classes dels col·legis, si poso els millors a la primera a la classe 1, aquesta classe anirà bé. La 2 o la 3 estaran jugant i tirant-se d'allò i possiblement, demagògicament, seran els que hauran treballat més i hauran fet més. Això és l'autèntica realitat del dia d'avui. I no podem moure'ns en aquest aspecte. Clar, estem al final del procés, per això, estem en un final d'un cicle. Vull dir, o sigui que sí. No sé com acabarà, però...
Sí, però als finals de cicle o surt aquest element, aquest lideratge, per dir-ho d'alguna manera, d'un nou referent... Que sigui capaç de reconduir la situació, o no hi veu sortida. És dir, el túnel diu sí, no sé si es veu la sortida, però els maquinistes no saben conduir la situació. I aquesta és la sensació d'impotència que llavors ens té el ciutadà. És dir, jo com en surto? Els ciutadans ja no saben què fer, no podem esperar. Llavors jo penso sempre, és dir, abusar de la majoria absoluta, que de vegades això és la gran victòria política d'un partit, quan al fons te n'adones que aquesta majoria absoluta pot servir per tot, pot servir per esclafar el personal amb tota la impunitat, amb l'excusa de que tenen la delegació de la ciutadania, i poden capgirar el programa electoral i no passa res. Dic, però perquè ells tenen majoria absoluta, poden fer i desfer. Arriba un moment que dius, escolta, potser hauríem de vigilar a l'hora de quan ens criden a votar, a qui votem i qui hi ha al davant, doncs, del que haurà d'aplicar una proposta, doncs, que ens fan en un programa electoral. I si no, començarà a qüestionar-se la democràcia, aquesta democràcia formal. I això és el perill que hi ha. Jo veig aquí, fixem-nos el que està passant també fora, no només aquí a Espanya, vull dir, l'enquesta que sortia ahir, em sembla que era de l'enquesta francesa, de com està pujant l'extrema dreta, no? La Marine Le Pen està per damunt ja del partit
la dreta civilitzada, no?
La dreta civilitzada i dels socialistes. És a dir, a Grècia no ho diguem. És a dir, en el fons aquest desgavell de no saber... I llavors què fa, diguem-ne, els progressistes d'aquests governs, per no perdre pistonada, per no perdre electors, s'estan apropant a tesis que són de la dreta. És a dir, i està clar, aquí no és el seu terreny i aquí encara perden més. És a dir, el que ha fet França, dir el ministre Manuel Valls, el ministre d'Interior, amb el tema d'immigració, els gitanos i tal, en el fons és per intentar que no li prengui aquest sector, doncs, de bandera de l'extrema dreta, apropar-s'hi. És a dir, això, escolta, no va enlloc. Vull dir, falta lideratge polític des de posicions fermes, no?
I al final anem a patar on sempre el problema. Jo crec que el problema no és el disseny del sistema, el problema són els que ocupen els càrrecs, perquè a ells no els interessa que el sistema funcioni bé. El sistema ja té aspectes en el disseny que hauríem de preveure que aquestes situacions no es produeixin. Crec que la funció del Senat hauria de ser una mica aquesta funció de vigilància dels avis, no? Dels savis, no? Dels que tenen molta experiència i que li
si
diuen
no
als altres.
Joan.
No, fa temps que l'haurien d'haver tancat. Però és que al final la solució no és tancar institucions, sinó la solució és posar-hi gent competent i posar molt de rigor.
Sí, però llavors els mecanismes aquests d'optació, d'optar les mecàniques internes dels partits, que això és el que està en crisi.
Clar, és que la crisi és de partits. O sigui, jo crec que el problema són els partits.
L'estructura de partit.
El partit polític és
un
camp.
Jo penso que hi han de ser els partits.
Tal com estan ara, no.
Però, està clar, acaben sent uns lobbies.
Mira, per portar-ho a l'entorn de casa, no? A l'expoli del Palau. Resulta que ningú...
S'atreveix...
Ningú s'atreveix a demanar responsabilitats a Convergència per haver-se emborsat 5,1 milions d'euros. Això és una vergonya. Això és una vergonya.
Però escolta, però jo t'ho dic per experiència, que anem als temes personals, per experiència personal. Quan jo he agafat un càrrec i he pensat que el càrrec me'l donava la ciutadania i he anat per libre, com és normal, o per libre, al marge del partit, he acabat expulsat de tots els partits. És a dir...
Si tens el currículum, tens les expulsions.
Sí, és a dir, escolta, sí, està molt bé això, però és que no veus que el sistema no funciona com a partit? Perquè t'expulsen i ja està. Vull dir,
el problema és l'estructura de partit.
El Durant pot dir el que vulgui, que ell no l'expulsa perquè és insol, però vull dir, si és de sota del Durant ja el poden expulsar.
I fixeu-vos que quan es planteja, es posa damunt la taula, per exemple, a casa nostra, el de la llei electoral, que no hi ha hagut manera de posar-la endavant, per què no tira endavant? Perquè no per dir, per veure doncs, si millorem l'estatus democràtic, no. la dinàmica democràtica, sinó a veure amb aquest compte o amb aquest altre i on sortiré guanyant, on sortiré perdent.
Ja estem
i
malament.
Sempre, està clar, llavors, de dir, no és el joc de dir què és més democràtic, què és més participatiu, com impliquem la ciutadania amb la gestió de la cosa pública. No, sinó dir què guanyaré i què perdré. I com que no hi ha acord i tothom es tira pel seu costat, doncs això no avança.
I això va perfecte,
35 anys intentant fer una llei electoral i no se n'en surt Catalunya, home.
Va perfecte, mentrestant...
I tothom ho porta al programa electoral.
Intentant-ho, potser no, dient-ho.
No, però això va perfecte, perquè de cop i volta, mentre això, aquí no ens posem d'acord amb la llei electoral ni amb res, vull dir, al final, a tal, la Cuchipandi es reuneix en el palco del Madrid i firmen un acord amb Castor... Sí, el Florentino amb els ministres i donen la casualitat que si està tancat continuen cobrant igual el lloguer. Anda que no. I si se'l queda l'Estat, l'han d'indemnitzar
molt.
Resulta que aquest contracte es va firmar en el despatx del senyor Florentino Pérez en el Bernabéu, no a AFS. I es va negociant allà amb whiskies i coses d'aquest tipus. És a dir, que té la marinera i la manera que està signat. No m'estranya que després venen aquí, ara ve el Rajoy a salvar, a fer una empresa nacional, amb calés de tots nosaltres, evidentment nostres també, per salvar les autopistes deficitàries, que són les d'ells, les nostres no n'hi ha cap, vull dir, deficitàries d'ells, i llavors què farà? Se les quedarà. Per què? Però, que és més fàcil si la concessionària fa fallida i m'ho quedo jo. Ah, no, perquè en la Cuchipandi es havia firmat un acord allà que en cas de que no anés bé, l'Estat pagaria les... Ah, escolta'm. Ja n'hi ha prou de prendre el pèl, vull dir, això és que a tot això...
Bueno, però aquí passa també, Jordi.
Aquí el problema, jo em queixo...
I el tema de la gestió de l'aigua...
Rebut de l'aigua, que el pugen d'aquí un mes.
El rebut de l'aigua, això ja ho vaig dir amb un conseller que era de no sé què, que depenia l'aigua, que l'excusa que va posar és dir, escolti'm, és que els comunistes van posar, o els d'Esquerra, els del tripartit, van posar 200 treballadors, i tu què has fet? Res.
Digui'm, pots dir el nom, de l'exconseller, sí. Que tots ens
n'hem imaginat. Bueno, ja sap tothom, havia sigut alcalde abans aquí. És a dir, que d'alguna ja manera... Ja dius, ostres, vull dir, i tu què has fet per solventar? Els has fotut fora? Que és, no, hem augmentat el d'allò del rebut de l'aigua. Doncs pues molt bé, perfecta la gestió, és una gestió eficaç, moderna i
que Sant Cugat ens el pugen al rebut un 4,8% d'aquí a un mes. Després que Sora ja hagi demanat l'increment i l'àrea metropolitana, per cert, li ha aprovat.
Saps quin és el problema meu? Personal, que no estic dintre la Cuchipandi, és el problema, d'això em queixo, potser si estigués dintre la Cuchipandi, potser diria que tot ho fem molt bé, però aquesta és la realitat. Jo faig cantonades cada dia, ara digue-m'hi amb els senyors que estic, o persones, empreses i tal, que estic passant inspeccions d'Hisenda i que extremadament dures el dia d'ara, vull dir, estan extremadament d'usos amb els temes, no acceptant tonteries com la subscripció a La Vanguardia, per exemple, fets tan tontos com aquests i amb una activitat grossera i a més agressiva que no havia vist des de fa molts anys, explica-li a aquesta gent que ha de pagar alguna cosa quan el rei, la reina, el príncipe i l'altre van passant-se calés per no pagar perquè són numerades de diferent manera i són carnets d'identitat que no paguen i que no tributen. Bueno, això ja és el cachondeo.
Fixa't que la tragèdia al final és que davant d'aquest problema un diu, què faig? Canvio el sistema, el qual és una miqueta difícil, o començo a treballar dur per allà si aconsegueixo que comencin a convidar-me al palco de CS al Bernabéu.
Bueno, és que jo és la teoria que tenia, no meva, no de mi, sinó Catalunya tenia dos camins. Una, anem a conquerir Madrid, per dir-ho d'una manera així, no
econòmicament
i entrem a Madrid al palco, a tots aquests puestos, que es nomenin nou ministre, això per donar color com si fos una cosa bé, no, sinó simplement volem un espai real del 20% de càrrecs, que això és el 20% més o menys el que nosaltres el portem, doncs volem el 20% de càrrecs i anar a ocupar aquests càrrecs. És a dir, quants ministres hi ha en catalans? 4, en tota la història, 5, 6, vull dir, directors generals, 2, 3, 12, vull dir, pocs, no el 20% que tenim, anem a ocupar els càrrecs a Madrid i els puestos a Madrid, i llavors ja ens entendria una altra. L'altra és la independència, és a dir, com que la primera no l'hem aconseguit en no sé quants anys, doncs anem amb la independència i s'ha acabat.
La primera tampoc l'hem intentat, seriosament, amb rigor, no, jo crec que no ho hem intentat. La segona ho estem intentant, aviam si surt.
Bueno,
però jo crec que la primera, que és una acció lògica de qualsevol estratègia per fer-se en qualsevol mercat, i escolta, he d'estar en els òrgans de decisió del mercat. No s'ha fet. Bueno, el Durant és l'únic que volia estar, però era per raons, em sembla, diverses.
Bueno, per l'obvis econòmic, ho va dir-ho ell, que si no...
Josep Maria, no. Que apuntaves coses, no, ho dic per...
No, jo he apuntat que en moments determinats sí que es va intentar doncs, que la presència, i penso ara amb els governs de Felipe González, des de la vicepresidència del govern fins a ministres d'indústria, és a dir, de carteres importants, que eren doncs, donades a Sanitat, amb el Lluc, és a dir, hi ha hagut presència de ministres amb carteres importants a Madrid. Després això s'ha acabat, vull dir, i ara doncs aquí ens ho mirem des de fora.
Sí, però han sigut, jo ho veig més com concessions d'un dirigent intel·ligent, més que com el fer-se en un espai en el lloc del poder, no? No, allò no es va convertir en quota, entre cometes. Era simplement això, Felip González era un tio doncs, amb molta visió i que a més comptava amb gent molt competent bueno, posats a escollir, escolleix els que creu que són millors i resulta que a Catalunya en troba uns quants. Però jo crec que allò no traspassa d'aquí. En el següent govern ja ningú se n'en recorda que Catalunya existeix, no? Bueno, sí, la Carme Chacón va estar...
Jo penso que sí que hi va haver. I després hi havia una cosa que això s'ha perdut últimament, o s'ha fet malament, és a dir que els com diríem, els poders fàctics, per dir una paraula, és a dir, l'empresariat potent d'aquí a Catalunya havia no només s'ho havia mirat des de fora, sinó que s'hi havia implicat en aquestes relacions i havia jugat un paper. Jo penso, per exemple, a l'època d'en Duran Farell, no sé si és per recordar-lo, no? Però era l'home doncs, que havia doncs, a casa seva, doncs, reunia el Felipe, reunia el Pujol, i deia, escolteu, hem de seure aquí, hem de resoldre aquest problema. I feien de pont amb discreció, és a dir, no hi havia protagonisme, no hi havia... Però eren gent doncs, que estaven tenint un pes en l'economia del país, no només de Catalunya, sinó que tenia una dimensió doncs, de tot l'Estat, i intentaven, doncs, afinar políticament i crear els ponts i mantenir els ponts oberts. Aquí jo no acabo de veure això, vull dir, en aquests moments, no? És a dir, aquí ara anem, anava a dir, el xoc de trens, tu, i jo, no, us ho torno a dir, em preocupa aquesta situació.
Aviam.
I em sembla que té molta culpa els maquinistes d'aquests trens, que no acaben de... És a dir, veuen que els trens estan apropant-se i ningú, doncs, fa res, però ens diu, escolta... potser hauríem de crear una altra via paral·lela, vull dir, i que l'un vagi per una via i l'altre va per l'altra.
Però quina, la tercera, la segona, la primera?
No, però abans, jo el que no m'agradaria, us ho dic de veritat, o no m'agrada, és sentir-me passatger d'un d'aquests trens, perquè ens la fotrem. I no hi voldria ser passatger d'aquí dins d'una cosa que es va a petar. Llavors, i demano doncs, que hi hagi capacitat doncs, per dir, o per frenar, o per crear una via paral·lela, o pel que vulguem. Però anem, falta tàctica i capacitat política per resoldre i sortir d'aquest atzucar.
I com atures un tren que s'acosta a 200 km per hora i que el maquinista
els dos
és absolutament esquizofrènic?
Sí, clar,
i no
els
té...
dos
no, maquinistes. Però ara posem només un. Un que se t'acosta a 200 km per hora, el maquinista és absolutament esquizofrènic i no té la més mínima intenció, no tan sols de parar, sinó de reduir la velocitat. Com l'atures?
No, és que, no, que
és el cas, és el cas.
Que, no, però... que l'altre tren està parat i no es pensa moure de posto per molt que li diguis...
No, jo penso que ara ja no està parat, Jordi. Em sembla que també corre en direcció diferent.
Diferent. Sobre encara corre...
Està la cosa de dir, a veure si jo espanto més jo que l'altre per veure si és l'altre el que frena i l'altre el que fa marxa enrere. Estem en una situació que es porta al límit la confrontació política. I per part d'uns i d'altres, i això jo ja no entenc...
Però sobretot d'uns. Jo crec que, no sé si tampoc et donem prou importància als senyals que ens van donant, no? Després d'una carta que diu oferiment de diàleg sense caducitat, doncs passen la llei Ver, els pressupostos generals de l'Estat, els... aquesta manera de també fer-nos creure, hi ha hagut algunes manifestacions dels ministres en el sentit de que, bueno, el Rajoy ahir ho deia, que la inversió dels pressupostos és intel·ligent i que no perjudica ningú, i aquestes manifestacions de la solidaritat sin límites, que al final et venen a dir, oye, una grande y libre y a callar, una grande y libre y a callar. Davant d'això, dius, aviam, una de dos, o m'aparto, i si m'aparto jo crec que malament vaig, o poso una pedra a la vida. No sé.
Sí, però estem, jo penso que aquí s'ha arribat tan enllà, s'ha creat un clima abans, molt abans, és a dir, jo ara penso doncs en totes les campanyes, el moment de l'Estatut i tal, que llavors ara se'n penedeixen una mica perquè estan veient el resultat de provocar una confrontació i un rebuig de tot el que tenim aquí, amb les firmes, és a dir, l'anticatalanisme ha augmentat, s'ha fomentat des de molts mitjans de comunicació, amb una certa, vaja, amb forta influència per part dels governs de Madrid, I això en un moment doncs, que era només bombolla i tal, i era maco i tal, i flors i violes, però ara veuen que això portava doncs, un coet a dins i pólvora que pot petar en qualsevol moment. I ara ni ells mateixos saben comparar-ho, és a dir, perquè s'ha creat un clima, i llavors aquesta és, bueno, i a mi m'agradaria que fossin capaços d'arribar a unes eleccions i veure si canviem el que tampoc veus alternativa, el problema és aquest, és a dir, que dius, si el maquinista, diguéssim, jo ja sé quin maquinista hauria d'haver a l'altre costat, a l'altre tren, però és que no l'acabes de veure en aquests moments, el PSOE tampoc no es veu un altre maquinista alternatiu.
I tornem al problema dels partits.
Un noves eleccions, el que hem d'anar és a votar si sí o no, i punt. És que és una cosa tan, tan tonta i democràtica que no... No hi veig el problema.
És que és l'endemà.
El problema és, jo sí que sé...
El problema és l'endemà.
Sí, clar, perquè ja donem per suposat que surt que sí.
O que no. Tant si
vosaltres... No, si és que no, no passa res, perquè nosaltres ja hem demostrat que no som agressius i...
Bueno,
no, si és que no, ens donem compte que és que no i s'ha acabat, però si és que sí, llavors ells saben que allò a la carrera ja és imparable. Llavors és el que els hi fa por. Home, i sempre ho explico.
No sé si els hi fa por. Tu creus que els hi fa por?
Jo ja tant, penso que... Mira, el que jo, si tingués un soci que treballés molt i jo no fes absolutament res o molt poc, mai voldria perdre aquest soci. Aquesta és la nostra realitat, i punt. Vull dir, perquè guanyem calés aquí, tributem, són exemples. Hi ha, crec que és 4 vegades més d'inspectors aquí que a Madrid. Evidentment,
això ho feia un ministre català, sí, precisament, el Borrell, que enviava els inspectors d'Hisenda aquí a missió sempre.
Sí, és cert. Vull dir, jo he passat inspeccions.
És que a vegades això de tenir ministres a Madrid, no sé fins a quin punt.
Ja m'agrada a mi, que hi hagin inspectors.
Sí, no, sí, però tots per igual.
El frau fiscal és una de les lacres.
I cada vegada ha de ser més gran, perquè no podem fer front a tot el rellot. Però
que apuntin bé, no?
Que apuntin igual.
A veure, jo he passat inspeccions aquí, a Burgos, a Eivissa i a diversos puestos més. I la violència d'aquí no l'he vist enlloc. I a Madrid, evidentment, l'he passat, i allò ja és un...
És
un cachondeo, és l'amigo de l'amigo, i bueno, hombre, a ver qué le vamos a hacer, i bueno, he vist com actes firmades de delicte fiscal pues mai anaven al jutjat, en fi, això sense desvelar, perquè no són clients meus, però vull dir, ho he vist en pròpies carns, és a dir, aquí no m'ha passat mai, vull dir, aquí ho he vist sempre A, B, C, allà, pues de cop i volta, aquell senyor, no sé per quina raó... he vist com en teoria anava al jutjat de no sé on, i aquell jutjat allà mai se'n va saber mai més res. Anaves a buscar l'expedient i no hi era.
Escoltin, el jutge del cas Nos, José Castro, inclòs en el sumari de la investigació les dades d'una operació a través de la qual l'empresa dels Ducs de Palma, Aizon, hauria fet dues transferències per un valor de 150.000 euros que haurien acabat en un compte personal de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín. Aizon és una de les empreses de la trama Nos que haurien servit per desviar fins a 4 milions d'euros públics dels que va cobrar l'Institut per fer congressos i altres encàrrecs d'administracions balears i valencianes. Feia dies que no sentíem res del cas i de cop i volta apareixen aquests 150.000 euros i vaja, no sé com acabarà això.
Se n'en sortirà el jutge Castro?
Saps que no s'ha dit se'n sortirà Cristina? No, el jutge.
El jutge Castro,
aquesta ha estat molt...
la feina que tindrà per sortir-se'n, perquè ara... tornarà a rebre un altre informe d'Hisenda dient que no, que la princesa està todo bien. I sense posar quantitats ni res. Ara el pobre home a sobre ha de fer d'auditor i buscant allà les transferències, i ha buscat una transferència, i vergonya és que tinguin el pobre jutge buscant informació a ell, i després que el rebot, que el fiscal i els altres vagin dir no, i demanem un informe a l'agència tributària. Ja el sabem, l'informe.
Que no està imputada ella ara, no?
No.
I amb això no és suficient per imputar la gent. Jo vaig llegir moltes coses, dic, ostres, jo no sé.
Ha de decidir ara si la imputa per delicte fiscal.
Sí, però demanar l'informe...
Ho ha de demanar el fiscal, també.
El fiscal i a l'agència tributària. L'agència tributària dirà, no, està tot bé, tot perfecte, i tal i qual.
Ara, això és un element més, fixem-nos que en l'estructura... En aquest cas afecta la infanta Cristina, no?
No.
Però que no deixa indirectament afectar com a referència, com indirectament, a la màxima autoritat d'aquest país, doncs, que és la monarquia, que és el rei.
Si
el rei que està convalescent, que no hi ha ningú que mani a nivell de dalt de tot. És a dir, en països republicans el president diu, si no, doncs escolta, si hi ha incompetència se'n busca un altre i s'elegeix. A Itàlia ha fet d'àrbit en moments de crisi profunda, gràcies doncs a unes gestions del president s'ha aconseguit d'almenys trobar sortides. A França estan fent navegar... Bueno, a tot arreu hi ha aquesta figura. Aquí ni això tenim. És a dir, la crisi és profunda en les estructures de l'Estat, d'aquest Estat democràtic.
Tot es cau, per això és l'inici i això, del final de segle.
És final de cicle.
Clar, sí, no de segle, sí, de cicle. Sí, sí. Però, clar, si això ho fa la infanta i su marido i tal, imagina't el que tingui immunitat, eh?
Mm-hmm. El rei. És el que té immunitat, sí, per si algú està despistat, sí, ara a casa.
Imagina't, no ho sé.
Aleshores, vols dir que si està evitant l'abdicació sí, és per no perdre la immunitat?
Home, això ja t'ho dic, ja t'ho dic jo, ja t'ho dic jo, que és per això, no? Perquè estigui allà content, perquè estaria més content sense tindre obligacions d'estat, no? Vull dir, poder anar fent viatgets i coses d'aquestes. Bueno, ara pocs viatges pot fer, però... Bueno,
vull dir... Jo havíem dit, no?, que sembla que cal fer una revolta.
Sí, home, això està clar.
Escolta, i...
Sí, no, és una pregunta que faríeu el 12 d'octubre, però...
Ah, jo hi ha el 12 i el 13, que voldria.
Jo vaig a muntar una mani. El lema serà...
Compte on la montes la mani, perquè...
No vagis som a... catalans, somos catalanes.
No vagis a la carretera de Sants, eh?
Somos
no l'han prohibit, la carretera de Sants.
Un tram només, un tram de la manifestació. Avui ha sortit el conseller Espadaler dient que els fa bastanta por el que pugui passar el 12 d'octubre. Entenc, es refereix a la manifestació neofeixista, no la de la plaça Catalunya, que...
A mi el que em preocupa d'això... Estil. No em preocupa, i penso que seria, doncs, de normalitat democràtica, que hi hagi una gent que es vulgui manifestar...
Sí, sí, jo m'he referit a la feixista, no sí, a l'altra.
Sinó la llau de persones que vinguin de fora, vull dir, que és aquest element. És dir, jo si dins de Catalunya, i a Catalunya doncs, la gent no pensa igual, i la gent es manifesta i surt al carrer, i surt massivament al carrer, escolta, doncs tenen tot el dret, tu, vull dir, i tant de bo poguéssim visualitzar les masses, diguem-ne, que es posen un costat o en un altre d'una manera pacífica i democràtica. Però està clar, quan això llavors es converteix en un enfrontament, com el que sembla, entre Espanya i Catalunya, llavors ja em preocupa.
Venen autobusos de fora.
Venen autobusos de fora.
Però n'han omplert algun ja, perquè ahir o abans d'ahir llegia el diari que
no? Fracassava.
N'havien ofert molts i portaven venudes 24 places.
Va, ara, si han de venir autocars de fora, després que no parlin de la Catalunya real, ho dic, sí, clar, perquè, clar, a veure, clar, i després clar. Ja parlarem de la majoria silenciosa també l'endemà, perquè, clar, si van 100.000, doncs clar, ja farem els càlculs que van fer els que no van anar a la via o els que estaven sí, en contra de la via, vull sí, dir, és que, vaja.
Sí, però aquest és un element, vull dir, també
és un debat estèril,
que s'està crispant.
Quan una cosa comença per extrema, jo crec que ja cal ser prudent, cal allunyar-s'hi al màxim, però ja està, no donar-li més importància per això, pel fet que és extrema dreta el que vindran, que és pues, a muntar follon. Estic d'acord, res més lluny de la meva intenció que acostar-m'hi, no? També penso que ja es passarà el 12 d'octubre per sorprendre'm, però la sensació que tinc és que passarà com l'any passat, seran uns quants amics que faran una manifestació, fantàstic. La dels que venen de fora, aquesta sí, aquesta pot ser una altra...
Home, també pot haver un problema, aquestes joventuts radicals que aquí també devem tindre, doncs se decideixin anar a cremar els altres, no? Vull dir, no sé, és clar, aquestes situacions no ens van bé.
El
nostre
és
pacífic, el nostre va ser una manifestació pacífica, ells tenien que donar la talla amb el mateix nivell, i si no ho fan, doncs... Bueno, és que no, què han de fer si són quatre i...
Ara jo fos de l'assemblea, trucaria al cònsol alemany, trucaria també, ara que volen obrir un consulat als representants d'Israel, els portaria a donar una volta a veure què els sembla aquestes manifestacions feixistes, que es tolerin, que això és un altre dubte, si s'han de permetre que hi hagi gent que vagi amb banderes amb l'àliga, ja amb el braç alçat i simbologia nazi, vull dir que...
Exacte, els alemanys, hem d'oblidar els alemanys.
No, per això, jo els portaria, si l'assemblea ho vol escoltar, ja ho deuen fer.
Què passa, ens hem de preguntar què passa que vagin, que creixin aquests grups. A mi em preocupa, perquè això no és espontani, això s'alimenta des d'algunes esferes o altres, vull dir, això no neix només doncs, perquè hi hagin quatre xalats o quatre xalabrats doncs, que es moguin per aquí, sinó que algú hi posa fins i tot, suposo, diners. I això no és només, és un fenomen que com dèiem abans, doncs, es dona, a França doncs, això les enquestes donen, i a Grècia doncs, han sortit amb l'Alba Daurada, o elements que estan creixent a Europa, els grups feixistes i el grup d'extrema dreta.
Jo crec que és un altre efecte de la incompetència. La incompetència alimenta el radicalisme i l'extremisme. No? Fent un símil amb el món de l'empresa, per exemple, no? Quan veus que hi ha un conflicte amb una empresa gran i el dirigent és una miqueta inepte, aquell conflicte arriba a l'extrem. Quan no hi ha negociació, l'altra part ocupa posicions extremes. En canvi, quan hi ha diàleg, quan se senten en una taula, doncs el diàleg podrà ser més dur o menys, les mobilitzacions seran més de pressió, però mai extremes, mai violentes, i al final s'arriba a acords, no? Per tant, el creixement de tot aquest extremisme a nivell polític que parla de la incapacitat absoluta dels polítics a nivell europeu en aquests moments.
El dia 13 volies parlar, no?
Jo volia parlar...
De les beatificacions, sí, de Tarragona. Sí. A veure, explica'ns una mica, perquè jo he llegit que són només d'una banda, no?
Bueno, no, volen tapar-ho una mica, però 522 beatificacions de religiosos o religioses, doncs, morts a la Guerra Civil de tota Espanya. És a dir, que han agafat Tarragona, perquè doncs, sembla que doncs, és allà on hi ha numèricament doncs, més gent afectada, provenen de tota Espanya, amb tot l'episcopat, una quantitat de mitres i de bisbes que trobarem a Tarragona, aixecant la bandera dels màrtirs de la Croada, beatificant. És una... Per mi és una provocació més, i vindrà gent d'extrema dreta a donar suport en aquest acte d'una església que va ser una part en el conflicte de la Guerra Civil, que no va ser capaç de dir... I ho fan a Tarragona, on hi havia Vidal Abarraquer com a arcabisbe, que no va voler firmar la carta de l'episcopat espanyol, doncs, que consagrava la Guerra Civil com a creuada. Doncs ara aquí és l'escenari dels que continuen pensant que allò va ser una creuada religiosa per comptes d'un conflicte i una guerra civil política. Està clar, és a dir, aquí es va fer la llei de la memòria històrica, i que dèiem en aquesta llei, perquè jo vaig ser ponent, és a dir, que intentàvem doncs, reconèixer les víctimes afectades del color que sigui, de la gent que va patir les conseqüències d'una guerra fratricida, d'una guerra civil. Aquí, en canvi, es torna a posar a primer pla i als honors dels altars un sector i un grup d'una part del conflicte, veient-ho des d'una òptica, entre cometes, religiosa, quan era, s'hauria de mirar des d'una òptica política, que és el que va ser la guerra.
De fet, hi ha alguns casos de beatificació, pel que vaig llegir, que hi ha molts dubtes que es poguessin considerar, diguem-ne, morts per la fe, és a dir, que va ser persones que es van trobar enmig de la guerra que podien no haver estat capellans, per entendre's, que podien haver estat el forner del poble.
Formaven part d'una estructura que des de l'esquerra o des de la gent... Allò estava aliada amb l'extrema dreta en aquell moment, i ens van rebre gent innocent, vull dir, evidentment, vull dir, capellans no tenien res a veure, però eren formen part d'una institució que avalava el cop d'estat doncs, que després es va provocar. El País Basc va ser al revés, és a dir, el franquisme va matar capellans perquè llavors no s'havien aixecat doncs, al costat del franquisme, i aquests no els faran sants amb aquests perquè eren de l'altre costat. És a dir, estem assistint a això, una visualització una altra vegada, per comptes de l'Església de demanar perdó per la seva implicació doncs, amb aquesta guerra, amb aquest conflicte, resulta que continuem doncs, a dir aquests són els nostres i aquests són els bons i els altres doncs, que quedin a les cunetes, que encara doncs, tenim molta gent a les cunetes sense poder restaurar doncs, la memòria històrica.
Això passaria a Alemanya? Jo em pregunto sempre quan veig actes d'aquests, no? Quan es recupera la Guerra Civil o es veuen simbologies aquestes faixes, no, separant els dos casos. Quan vas a Alemanya, vaig estar aquest estiu, i quan comparaves la situació, vaja...
Perdre menys el temps, oi?
No, i...
Va més per feina.
I recordo que en aquell moment que vaig estar a l'estiu va haver-hi un ciutadà de fora, un turista que va fer la gracieta del salvaràs dret i fer un càntic faixa, i el va agafar la policia i se'l va endur a la comissaria.
I ja està.
I se li va acabar la gracieta, òbviament se'n va anar... No, sembla que no el van empresonar, pel que vaig poder seguir després, però vaja.
Sí, sí.
La gracieta aquesta de... El dissabte hi haurà gent que doncs, ho farà, no?
Tinc un problema. Que vaig estar educat en col·legis religiosos i em van educar malament. O sigui, ara ho entenc. Perquè jo entenia que per ser sant i beatificat tenies que demostrar i acreditar miracles. Que havien fet miracles, no? Això ja m'explicaràs si aquests 500 i pico van...
Els màrtirs no, els màrtirs, van no? Directament.
Ah, els màrtirs no.
Ah, van directament, ja és una via directa.
Això és una via directa.
La tercera...
I els consideren, posen l'etiqueta de màrtir i ja està.
Ja està. Ah, doncs bé, està bé, això. Bueno, es distreuen així. Cada vegada tindran menys adeptes.
El dia que facin fora el Duran, serà considerat màrtir?
L'hem de matar, eh?
Políticament, màrtir... compte.
No, dit-se fora, dit-se fora.
No, perquè el màrtir, saps que és màrtir si és mort, no? Màrtir allò perquè et
treu un per...
lloc, tu no ets màrtir.
Una mort política.
No, màrtir
és quan mors. No podem considerar màrtir. Sí. Si cas, li podem donar la Legió d'Honor o una medalla d'aquest tipus.
Escolta, heu vist, heu remarcat?
Por cierto, li podem donar la creus aquestes de la cultura i tal, igual, no? Que he vist una coneguda meva, que no tal Parretti, no? Que l'únic que ha fet per això és comprar un poble i vendre els amics i no sé què, però que té una casa, una primícia és una casa davant de la Fontana de Trevi, un pis, wow. On, per exemple, el senyor Pasqual Maragall va estar durant vivent, gratis, evidentment, durant tot aquell temps que va estar meditant a Roma el que feia. Vull dir, abans de venir classes, abans de venir un altre cop cap aquí, per exemple. No sé qui més ha estat, sé que estava Pasqual Maragall en aquella època. Ara suposo que algú més deu haver estat, i ara el de l'agraïment li donem aquesta medalla. Vull dir, no ha fet portar res, vull dir, ha portat joieria venguda a Tiffany's, no? O sigui, no social, precisament. Vull dir, sí. Però bueno, en fi, donem d'aquestes. Després vaig sentir ahir una que parlava amb la naturalesa i li va preguntar a la naturalesa com que la vaig sentir per TV3, que em vaig al·lucinar, com es poden donar premis a aquesta gent, que està ben pirada, no? Parla amb la naturalesa i li diu, escolta, com no caurà la meva casa? Doncs plantant-hi arrels i... Bueno, en fi...
Jo vaig llegir amb un digital i ho dic i la millor doncs no ho hauria de dir perquè quasi no m'ho podia creure. Però algú almenys ho ha fet córrer, que havien donat la medalla del treball a Manolo Escobar.
Sí, senyor, també, dintre el lot aquest, que avui deu haver fet un lot especial aquest any.
La medalla del treball a Manolo Escobar, sí. L'autor de Viva Espanya, tu, sí. Que Viva Espanya. Jo ja no entenc res.
Sí, és un dels guardonats amb la medalla de treball i president Macià que concedeix al govern. Ho ha explicat... Bueno,
és... I la frase és bona. Sí. Diu, yo cuando llegué a Cataluña es cuando empecé a trabajar. Sí. Vi lo que era el trabajo. Imagina't.
Està clar que la Generalitat actual... Jo no sé, ja no entenc res.
No entenc res. Bueno, dir, els mediocres,
a l'hora de donar-li la medalla haurà de sortir això entre tots de que Viva Espanya, perquè és l'autor més famós d'aquesta gran...
Però això et dona una idea de com està gestionada la política en aquest país, aquesta absoluta manca de control, de coherència estratègica, d'una línia clara. Aquí cadascú fa el que li dona la gana. Algú ho ha proposat i ja ha anat passant els filtres.
Això farem contents a un sector, que potser doncs, no
és que s'ho mereixi o no, dona igual. No? L'important és que fem contents.
Manolo Escobar, tu, medalla a Catalunya.
Això té dotació.
Però això del treball no entenc perquè dona una medalla al treball. No, la resta de mortals no treballem dia rere dia.
No, tu treballes i ets un mitlungui. Nosaltres hem de buscar una definició de los vasallos que som nosaltres, que no tenim dret a res.
I a més hi ha un 27% que són uns vagos que no treballen. I
sí, aquests.
Aquests haurien de tenir medalla.
Si ets 27%, són vagos i malgràcies i a sobre van a buscar aliments por ahí.
Li han donat a la joiera Rosa Oriol, al cirurgià Narciso Amigó de Bonet, a la sindicalista i exdiputada Rosa Maria Fabián, a l'infermera Teresa Ferrer, a l'advocat Ignacio Estevez i al notari Manuel Faust.
Que diu, això no se treballa.
I a part a Manolo Escobar, per tant, que és que estaves... No, ho veies...
No m'ho crec. Algú ha fet córrer com una broma.
Jo, de veritat, que de la Rosa Fabián m'agradaria saber què ha fet per tirar una medalla d'aquest tipus.
A mi em posen una medalla del treball cada nit quan arribo a casa. Diuen, papi, per què treballes tant?
Jo cada mes, quan pago les nòvies, també me la posen, gràcies a Déu.
Escoltin, ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Josep Maria Balcells, Jordi Piella i Joan Alsina, moltíssimes gràcies per haver vingut i la setmana que ve més, si volen.
Molt bé.
Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.